Carrer Major, Marina Pérez.
11:04, seguim a Carrer Major. En aquesta segona hora parlarem de diverses iniciatives. Primer de tot, celebrarem els 10 anys de la Imaginada de Tarragona. Anirem a la bibliopiscina de la Selva del Camp, encara no sabem ben bé què és, però ho descobrirem, i acabarem coneixent com hem d'afrontar els reptes personals. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració la Xarxa de Comunicació Local. Falten 4 dies perquè comenci un dels primers actes de Sant Magí de Tarragona. Es tracta de la Imaginada i ens quedem aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona per parlar-ne, perquè enguany compleixen 10 anys.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
I amb nosaltres tenim en Joan Manel Burillo i la Gemma Lledó, dos membres voluntaris de la Imaginada. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, molt bé.
10 anys de la Imaginada, 10 anys que es diuen ràpid.
Doncs sí, es diuen ràpid, però han costat molt, ha sigut molta feina i... Però bueno, estem molt contentes de poder haver arribat als 10 anys. A més, amb aquesta evolució que ha tingut la Imaginada des dels primers anys, que era una cosa més petita, fins on ha arribat ara, que segurament no ens ho esperàvem. No?
Precisament per l'evolució us volia preguntar, com ha evolucionat la Imaginada al llarg de tot aquest temps?
Bé, doncs primer es feia en un espai, no?, que era les Palmeres, amb... menys activitats, molt menys activitats que ara, i mica en mica associacions, col·lectius van anar interessant pel que era això, no?, que era com una novetat a Tarragona, i d'aquesta manera, sense l'ajuda de tots aquests col·lectius i que participen amb nosaltres, és obvi que no, per moltes ganes que nosaltres li haguéssim posat, no podíem haver crescut tant.
Perquè hem de dir que és una festa que organitzen a partir de voluntaris. No hi ha es fa tot sense ànim de lucre.
Correcte, sí, sí.
Exacte, és una festa autogestionada que durant l'any hi ha una vintena de persones treballant-hi i durant els dies de la Imaginada doncs, més de 100 voluntaris, no? A més de totes les entitats que col·laboren sense ànim de lucre pel projecte i per donar una visió diferent a les festes de Sant Magí.
Vosaltres veu estar ja als inicis de la Imaginada?
No, jo no.
Jo vaig arribar al 5è aniversari, que va ser una mica el canvi d'ubicació i de format.
Quan tu vas arribar al 5è Imaginada... al 5è Imaginada, al 5è aniversari, us imaginàveu poder complir aquests 10 anys?
No, de fet, aquell any ja va ser com el canvi, va ser... No sabem si podrem abastir-ho tot i la resposta per part de la ciutadania va ser molt positiva. I un cop... Passada aquella Imaginada sí que vam veure que podia seguir creixent perquè la gent tenia ganes de que el projecte tirés endavant.
En quines dificultats us heu trobat tots aquests anys?
Doncs el tema econòmic sempre és una dificultat. A l'Ajuntament doncs, hem tingut els nostres més i els nostres menys, tot i que s'ha de dir que amb diferents tècnics i que el treball ha sigut molt positiu, tant amb joventut com amb cooperació, com els tècnics de cultura, que amb aquells no hem tingut cap problema, sinó que ve una mica per part de més amunt els problemes, potser de relació amb l'Ajuntament. I per altra banda, doncs, és el tema econòmic, perquè les ganes i les idees hi són.
Sí, sí, sí.
De fet, heu presentat ja el cartell d'aquest any. Quina és la temàtica? Perquè cada any ho dediqueu a alguna cosa.
Bé, doncs el rerefons que hi ha en aquest cartell i el programa vol arribar a fer una crítica i una reflexió de com construïm avui en dia no només la ciutat de Tarragona, el Camp de Tarragona, sinó qualsevol ciutat, no? Que no es centra en les persones, sinó que està centrada doncs, en altres coses que potser no ens agrada tant, no? La massificació del turisme, la massificació de les ciutats, el soroll i el fum, la construcció, tot. I bé, i el que tant la temàtica perdó, del cartell com la temàtica que ens trobarem in situ en el Camp de Mar gira al voltant de tot això.
Com decidiu vosaltres les temàtiques cada any? És un secret o es pot saber?
No, es pot saber, sí. Pues ja, de fet, aquest any va costar una miqueta, perquè com eren els 10 anys volíem que fos així més, potser una mica més general, i bé, es decideix amb assemblea, és a dir, pues es fa una pluja d'idees, la gent porta propostes i a partir d'aquí...
Debat, molt debat i sí, moltes hores de xerrar.
I a partir d'aquesta crítica que voleu fer dels models de ciutat, quines activitats hi trobarem?
Bé, doncs els tallers i les xerrades, tot va, no?, al voltant de tot això.
Sí, una mica en fòrum, per exemple, doncs es treballa, hi ha una taula sobre economia social i solidària, que és una mica pel model que aposta la Imaginada a poc a poc. També hi ha el tema dels conflictes ambientals que hi ha a Tarragona, bé, al Camp de Tarragona, que creiem que és molt interessant. I també el tema de la dolça revolució, que és una mica la medicina aquesta alternativa a partir de plantes i sense entrar en el tema de les farmacèutiques pel mig. Això seria pel que fa al fòrum, perquè fa Petita Imaginada, per exemple, doncs també es treballa el tema del medi ambient un dia, es treballa les cultures del món, perquè entenem que estem en un context on convivim amb moltes cultures diferents i és interessant veure-ho com una oportunitat i no com una diferència, no? I també el tema de diversitat de gènere, de gènere, doncs també es tracta el tema del gènere i es tracta el tema de la diversitat funcional també, tant a nivell de Petita Imaginada com a nivell de voluntaris, que per exemple doncs el cartell i el programa s'ha elaborat amb un col·lectiu de diversitat funcional.
Hem de dir que la Petita Imaginada, per la gent que no ho sàpiga, és dedicada als nens i nenes, no?
Sí.
Sí, i a més, aquest any, com a novetat, no, s'inicia un espai que el teníem una mica així en l'aire, de 0 a 3 anys, i a més les tardes joves, que també ja es van iniciar l'any passat, però que aquest any doncs hi tornem a apostar. I així, d'aquesta manera, jo penso que ja abarcaríem
totes les edats.
Qualsevol edat, no ens queda res lliure ja.
I aquest espai de 0 a 3 anys, com ens l'hem d'imaginar? No ens l'hem d'imaginar com la típica guarderia que tu deixes els crios allí?
No, al contrari, és un espai on la idea és que les famílies estiguin amb els seus nens, però que tinguin un espai doncs, amb joguines aptes per aquestes edats que potser d'una altra manera els tallers no estaven tan enfocats.
L'any passat, si no recordo malament, vau instal·lar ja un punt violeta a la Imaginada, no és així?
No, un punt físic no, sí que existia un protocol, però aquest any sí que hi estarà com a tal.
I en què consistirà aquest punt violeta?
Mira, primer de tot hem renovat el protocol, li hem donat moltes voltes i penso que està molt més acurat. El protocol és contra agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. Llavors aquest punt lila pretén no només atendre qualsevol agressió que pugui esdevenir durant aquests dies, sinó que a més ho combinarem amb tallers i xerrades per les tardes, perquè entenem que això ha d'estar també acompanyat d'una pedagogia i d'una conscienciació. I, com sempre, sense oblidar que tenim un telèfon 24 hores disponible, i inclús en pic s'acabi la Imaginada també continuarà actiu. Que si em permets, el diré així molt ràpidament.
Digue'l, t'ho permeto, va.
622 175 548.
I aquest telèfon, un cop s'acabi la Imaginada, seguirà en actiu?
Durant unes hores més, sí, perquè entenem que no només hem d'atendre les agressions que passen dins del Camp de Mar, sinó que a vegades als voltants, o inclús quan ja s'ha acabat les activitats de la Imaginada, pot ser que al tornar a casa passin coses.
Comentaves que l'any passat no era fixa aquest punt, per què enguany sí, que ha canviat? Vull dir, teniu més voluntaris?
Hem fet una crida especial de voluntàries de Punt Lila, en les quals hem fet una formació també especial d'aquest protocol. Bé, és tan senzill com que si la Imaginada creix, tot ha de créixer, i no enteníem que un espai com aquest no tingués un punt lila físic, i llavors vam veure que era una necessitat i la teníem que solucionar.
Parlant de crides especials, també tinc entès que per celebrar aquests 10 anys també heu necessitat més voluntaris.
Sí, perquè hi ha més activitats, llavors són més hores i són més dies, perquè aquest any fem 6 dies i 5 nits. Llavors, bé, encara està oberta la crida de voluntàries, així que...
Tothom serà benvingut.
Que tothom serà benvingut, efectivament.
Feu més activitats? Quines altres activitats, a part de les xerrades i els tallers que hi ha al voltant de la temàtica, també hi tindrem, per exemple, els concerts com cada any?
Sí, sí, sí. Així a destacar, per exemple, el dissabte, dia 11, el concert de Mabel Flores o el concert de Marcel Lázara i Júlia Rey. També m'agradaria parlar del concert de l'Idea Sans, que és una cantautora, uh-huh. I bé, no sé, esperem que ens agradi a totes.
Perquè la Imaginada també hem de dir que, a part de conscienciar o intentar conscienciar, també intenta promocionar artistes del territori que potser no són tan coneguts, no?
Sí, sí, exacte, sí.
Sí, sempre s'ha parlat, no, del tema cap de cartell, doncs a la Imaginada no apostem per això, apostem per un altre estil, que és grups que potser no són tan coneguts, però que realment tenen molt de potencial. I bé, o sigui, durant tots els anys doncs, han anat passant grups com Charango en els seus inicis, que, mm-hmm. que va passar per la Imaginada i no era conegut en aquell moment.
I que ara ens
moment,
presentarà,
no?
El disc en solitari, no?
Bueno, i Charango, que ara omple estadis, omple places, omple tot. Quina valoració en feu de tots aquests anys de la Imaginada?
Doncs molt positiva. És a dir, creiem que les idees que volem transmetre amb la Imaginada, no? que és un espai de llibertat d'expressió, d'un model diferent de ciutat i de viure, doncs que amb aquells 6 dies o 5 doncs que podem arribar a la gent de Tarragona, perquè passa molta gent per allà, i simplement donar espai a que hi ha maneres de fer diferents al que estem acostumats amb el model capitalista en el que vivim.
Doncs moltes gràcies, Joan Manel Burillo i Gemma Lladó, per venir aquí. Felicitats per la part que us correspon, perquè per molt que no hi estiguéssiu des dels inicis ja hi porteu uns anyets, i esperem que la Imaginada d'enguany sigui tot un èxit.
Gràcies. Moltes gràcies, merci.
Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
La xocolata amb xurros és una simbiosi històrica i tradicional de la gastronomia espanyola. La seva aparició és inexacta, tot i que alguns s'aventuren a dir que va ser entorn als anys 20. Els encarregats de dur a terme aquesta delícia són els xurrers, que habitualment van donant toms al llarg i ample del territori amb la seva xurreria mòbil. Dani Teruel, que fa 25 anys que fa xurros Altafulla, ens explica per què tenen tanta tradició en els mesos d'estiu.
Bueno, en general, sí, a l'estiu hi ha més penya perquè hi ha més festes majors, el turisme, diguem, zones com Altafulla, per exemple, que és una zona turística, llavors plantes la botiga i hi ha un costum de l'esmorzar, i els estrangers també és algo que veuen que al seu país no s'hi troben.
Els xurros són l'element clau de qualsevol xurreria, però a veure qui és l'atrevit que desprecia unes patates fregides o unes porres de xocolata plenes de crema per dins.
Volem parlar de comerç i per això anem cap a Torredembarra.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona Latorre, 107.0 FM.
Hem de dir que recentment la Generalitat ha donat a conèixer uns ajuts per impulsar la digitalització dels comerços, i per saber què són aquests ajuts i per què són necessaris, saludem a la nostra companya d'Ona Latorre, la Carol Cubota, amb qui estàs acompanyada.
Doncs mira, tinc aquí als estudis a l'Ivan Obradovich, que és assessor, té una consultoria de qüestions digitals relacionades amb internet, és l'obrador virtual. Ivan, molt bon dia. Hola. Benvingut.
Bon dia.
Amb ell, doncs, com deies, volem parlar d'aquestes subvencions i de, sobretot també, més enllà de la subvenció seria l'excusa per parlar d'aquesta digitalització del comerç, d'aquesta necessitat que el comerç doncs, es posi una mica les piles amb aquesta matèria. Primer de tot, però, parlant d'aquests ajuts, en què consisteixen aquests ajuts? Què representen?
Sí, mira, pues, un altre any, jo crec que el tercer any consecutiu que nosaltres sabem de subvencions de Generalitat, es tracta d'ajuda de digitalitzar el negoci, sobretot al peu de carrer, d'artesania, de tallers o restaurants, i es tracta, en principi, a dues línies, de fer una pàgina web que es fa una subvenció fins a partir de 1.000 euros, amb 500 euros subvencionats, i una digitalització al sentit d'invertir en xarxes socials i estratègia digital, que té una mica, un pressupost una mica més gran, fins a 3.000 euros. Vol dir que aquestes dues línies principalment és que la Generalitat vol ajudar els negocis per fer un aparador virtual i tenir una presència digital més amb més qualitat.
I aquí aquests terminis, aquesta sol·licitud per rebre aquestes ajudes s'acaba ara aviat, no? Aquest termini?
Exacte. Això és una mica diferent comparat amb els anys passats, perquè fa un any hem tingut fins a 15 d'octubre de fer sol·licitud i el que vol la Generalitat és veure una acció fins al final de l'any. Vol dir que fins a 31 de desembre s'ha de tenir pàgina web creada, una estratègia preparada s'ha de gastar diners fins a 31 de desembre per aprofitar aquest ajut. Aquest any han fet la convocatòria fins al 14 d'agost, pensant que més comerços s'apuntaran. És una mica... està al mig de l'estiu, que molts negocis estan...
Clar, potser no estàs ara, no?, per la labor de fer tràmits.
Exacte, però un dels condicions de fer aquesta inversió, aquesta ajuda, és contractar una agència professional. Vol dir que no pots preguntar al teu amic si pots fer una pàgina web per mi i després aprofitar aquesta ajuda, sinó aquesta persona que fa pàgina web o estratègia ha de tenir una empresa que es dedica a això.
Aquí és on entraria, per exemple, la teva figura.
Exacte. Per això nosaltres estem oferint ajuda, no només... nosaltres no fem subvenció d'operador virtual, sinó ajudem a tramitar els papers i a arribar a temps per a presentar aquesta convocatòria.
Per tant, per demanar aquests ajuts s'ha de tenir un projecte, s'ha de presentar un projecte.
No, s'ha de tenir empresa constituïda, vol dir que has de tenir un negoci si vols aprofitar aquest ajut. No és per a startups, no és per a una... si ja tens una empresa oberta o planifiques d'obrir d'aquí fins a final d'any, pots preparar un pressupost també per a digitalització d'aquest negoci. Vol dir que has de tenir un projecte real i has de tenir un negoci funcionant. I la condició per a aquesta subvenció és que tinguis totes les accions realitzades fins al final d'any, fins al 31 de desembre. Es fa, els processos que es fan són, es presenta a primer lloc es presenta un informe, un paper que es fa digitalment, online, en una pàgina web, que és un screening, un pantallàs del teu negoci digital, part del digital del teu negoci, vol dir si tens la pàgina de Facebook, si tens la pàgina web, quants diners estàs invertint en xarxes socials, i aquest paper es presenta amb pressupost, que aquesta part és el que hem de fer nosaltres d'operador virtual, de quantes... Quines accions i amb quins pressupostos s'han de fer fins a final d'any. I al final d'any, l'any que ve, a partir de gener, el Consorci d'Artesania i com es diu ara? Comerç, Artesania i Moda de Catalunya està fent una revisió de quines accions has tingut fins al 31 de desembre i quina diferència n'hi ha abans i després de fer digitalització.
Quin és l'estat actual de la digitalització del comerç aquí a Catalunya o més concretament a Tarragona?
Jo crec, no, jo tinc una sensació que està encara una mica parat, que vol dir que n'hi ha molts negocis que encara veuen això com una despesa i no una inversió. Jo crec que el 2018, al segle XXI, uns dels primers passos quan tens un negoci qualsevol, sigui un restaurant o una pollisteria o qualsevol cosa, has de tenir un aparador virtual, o sigui, has de tenir una pàgina web que sobretot parlarà de qui ets, quins productes tens, quina hora està obrint, la ubicació i explicant el teu projecte. Això és una carta de presentació que funciona 24 hores i és accessible des de qualsevol lloc i qualsevol moment.
Sobretot ha de ser qüestió de màrqueting, però també facilitar a través de la pàgina web el comerç online, és a dir, poder accedir als teus productes que tens físicament a la botiga, tenir-los també virtualment.
Exacte, això és el comerç online, o sigui, venda online, és un pas més endavant, és per tenir una altra caixa de vendre productes una vegada que el negoci funciona molt bé. Però el aparador, igual com cada any cada negoci que tenen el peu a carrer estan canviant l'aparador físic de la seva finestra, haurien de tenir un aparador online, ja que sabem que quasi 80% de la gent que viu aquí té o mira pàgines web cada dia, i està connectada a xarxes socials 24 hores. Vol dir que això és una cosa que no és una despesa, sinó una inversió per donar a conèixer el teu negoci.
Potser és una cosa que tenen més interioritzats els grans comerços i no tant els petits.
Sí, exacte. Jo crec que els grans comerços s'han espavilat més ràpid i ja veuen el valor de tenir un aparador online, inclús els més grans, com no sé, la H&M o Zara, estan invertint molts diners de tenir una bona presència online. El problema que jo tinc, la meva part de la feina, és explicar als negocis petits que amb molt poca inversió es pot arribar a competir digitalment als negocis grans. Vol dir que pots tenir una presentació online a mateixa qualitat, o més o menys mateixa qualitat, com a la H&M, i pots arribar localment a la gent que viu al teu vendedor, a les mateixes persones que arriben als grans comerços.
Els comerços, les persones responsables dels comerços que es dirigeixen a vosaltres, quines dificultats, què us plantegen o amb quines dificultats us trobeu vosaltres a l'hora d'explicar-los i, escolta'm, hauríem de fer això? Són bastant reacis amb incloure aquestes novetats o s'apunten ràpidament i a fer-ho?
Sí, n'hi ha negocis que ja tenim els nostres clients d'aquí d'alrededor, de Torremvara, de fins a Tarragona, que últims anys ja treballem junts per a millorar la seva presència online. N'hi ha dos diferents coses. Una és presència amb la pàgina web, que és una inversió que es fa una vegada, i després presència a xarxes socials. I a vegades tenim problemes d'explicar quina diferència n'hi ha. Pàgina web és una inversió o sigui, es pot comprar una pàgina web. Pagues el pressupost que fa una agència que fa pàgines web i ja ho tens, no? La xarxa social és una mica més difícil, més complexa.
I has d'estar més a sobre, potser.
Exacte, has d' ensenyar el part social del teu negoci o del teu projecte emprenedor. Vol dir que has de constantment recomanar els teus productes, contactar amb els clients potencials, i amb aquestes dues bandes sempre tenim una mica dificultat d'explicar que pàgina web és una vegada i s'ha d'invertir per tenir-lo per sempre, i les xarxes socials és un procés constant que has de publicar i explicar i connectar amb la gent perquè vegin què estàs fent i com funciona el teu negoci.
Però potser ara és més interessant tenir xarxes socials que no tant una pàgina web, perquè la gent utilitza més les xarxes socials.
Exacte, xarxes socials és un avantatge molt gran, i o sigui, tenir xarxes socials és a must, no? Com ho diuen en anglès. Però jo crec que una cosa no pot excluir a l'altra. Vol dir que les xarxes socials és diàriament explicar què és el que fas avui, quin menú tens aquesta setmana, quina oferta tens per a clients que ja són clients fa anys. Pàgina web és un aparador que funciona 24 hores. Vol dir que si algú vol veure què menú tens, ja obrirà el teu Facebook i pot veure. Però si vol veure si el teu restaurant té qualitat o no, i quins, no sé, com estan les taules, quina hora esteu obrint, podem fer reserva, això tot això ho pots gestionar a partir de la pàgina web. I com he dit, és una inversió una vegada per tota la vida del teu negoci. No n'hi ha una renovació de cobrament de 2.000 euros cada any o alguna cosa així. Vol dir que una cosa no pot excluir l'altra. Jo sempre recomano tenir una pàgina web per explicar quin som, què fem, que per explicar la serietat del projecte que tenim o per apostar al teu negoci, i després xarxes socials és mantenir aquesta foc i fer que l'interès al teu negoci creixi.
Com es pot fer front al comerç exclusivament digital?
Com es pot fer front?
Al comerç exclusivament digital, que només ven a través
d'interfòrmes. Plataforma, sí.
N'hi ha dues coses que són molt actuals últimament, que és una és web rooming i l'altra és show rooming. Sí. No sé, aquestes dues frases ja suposo que... Una és mirar coses per internet i comprar a la tenda local, i l'altra és al revés, mirar coses a la tenda local i comprar online més barat. Jo crec que l'única fórmula que es pot competir amb els e-commerce que venden només online, com Amazon o altres, Alibaba, i en mateix moment competir amb els grans comerços que clients vinguin al teu negoci, no a l'H&M, per exemple, o al restaurant més gran, és tenir aquesta estratègia de dues bandes, de tenir pàgina web amb qualitat, amb una pàgina web premium, no de Wix o d'una gratuïta, i al mateix moment invertir amb temps, sobretot amb temps, i planificació, estratègia i una mica d'inversió de diners a les xarxes socials. Sobretot invertir al Facebook Ads i Google Ads. Això són dues maneres d'arribar immediatament a la gent que encara no està al fan del teu negoci. Vale? I això és per a una inversió mínima de fins a partir d'un euro al dia, pots arribar a milers de persones i sobretot no a persones a tot arreu, com anuncis que podem veure a la tele o a la ràdio, sinó exactament a la gent que està vivint al teu ordenador.
Doncs moltes gràcies, Ivan Obradovic, per venir aquí a Carrer Major i explicar-nos tot el tema de les sol·licituds que es poden presentar fins al proper 14 d'agost i també la importància d'estar a internet.
Gràcies.
Moltes gràcies a tu també, Carol.
El dia 14 és l'últim dia i nosaltres preguntarem als negocis interessats si es poden contractar una mica abans, perquè l'últim dia serà molt difícil de tramitar tots els papers i fer tot.
Perfecte. Gràcies, Ivan.
Gràcies.
Adéu.
Carrer Major. La ràdio no tanca per vacances.
Entrem a la biblioteca del Carrer Major.
A la biblioteca del Carrer Major hi trobem un llibre d'Edicions al Mèdul, aquesta editorial tarragonina, de Natàlia Molero. Es titula Aquí hi ha el meu pintallavis. És una narració minimalista, una elegia subtil als petits detalls, un receptacle global carregat de figuracions, simbologies, evocacions i descripcions. La mirada d'una nena serveix per deslligar la capacitat d'escurar els racons, de gratar els records i extreure'n tot el que cal en cada moment. Tendresa, poesia, crueltat, rebuig, indiferència, són sentiments que passen i traspassen amunt i avall i donen totes les pistes que calen per avaluar la complexitat del relat, que sota l'aparença enganyosa de la normalitat es converteix en un pràctic manual que amaga indicis i instruccions per construir un univers de records que sorgeix del no-res. La realitat quotidiana dels anys 60, exposada amb una passió gens allunyada de l'amor que comporta la distància. Un veritable viatge per les fondalades perdudes del temps en una càlida nau feta de sentiments, de delicadesa i de somnis. Aquí hi ha El meu pintallavis, de Natàlia Molero. Publicat per Edicions El Mèdul.
Consultar la premsa, llegir revistes, còmics, un llibre del teu autor preferit i fer-ho a la fresca en un lloc com la piscina de la Selva, no podria ser un altre lloc, una de les millors idees per lluitar contra la calor. I anem fins a la Selva per entendre millor de què va tot això.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni Mateos, lector apassionat i devorador de còmics, què és això de la bibliopiscina?
Pues tu imagina't un lloc refrescant com és una piscina, el teu llibre preferit o un diari per despertar les teves passions, també premsa esportiva, o qui sap, un conte, un còmic, un Batman, per exemple.
Tot és vàlid.
O tot és vàlid, tot és vàlid. Doncs per parlar de la bibliopiscina, aquí a la Selva tenim a la Maria Mateu, que és l'encarregada d'apropar des de fa 4 anys la cultura a la piscina d'estiu, i a la qual saludem. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La bibliopiscina. Què és, on es fa, quan es fa i a qui va dirigit?
Bueno, primer de tot, la bibliopiscina és un espai que està a la piscina, dedicat a totes les persones que vagin a la piscina, tant per petits com per grans. Estem allí de cada tarda, de dilluns a divendres, de 4 a 7.
Uh-huh. I com funciona?
El principal funcionament és que els dimecres, per exemple, expliquem un conte, fem l'hora del conte i després fem un joc relacionat amb aquest conte. I el divendres fem tallers, que també està relacionat amb algun personatge del conte explicat el dimecres. Cada tarda els adults poden agafar revistes i premsa del dia. En canvi, els més petits també tenim revistes dedicats per ells i també diferents contes de totes les edats.
I la resposta de la gent, quina ha estat fins al moment?
Molt positiva, la veritat, molt bé. La gent ve allí, molta gent, fins i tot quan ho monto, ja venen allí, volem pintar també, volem contes, la gent també demana revistes, va dient quin és el seu criteri, molt bé. Uh-huh.
Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els llibres més llegits a la piscina de la Selva?
Els més llegits, bueno, són les revistes, més que res, per exemple, la Pronto, la Ola, o els diaris, la premsa.
El Cuore.
El Cuore també, sí, aquest també, sí.
Jo aniria a demanar el Cuore també, òbviament.
Sí, aquest és la primera que agafen.
I llibres?
I llibres més així, de més per pares, de cara als pares. No, agafen més revistes que llibres, però bueno, de mica en mica.
Doncs
Ja ho sabem.
Digues, Toni.
No, que ja ho sabem, que podem anar allà a llegir el Cuore, perquè diaris de tirada nacional o d'altres llocs us demanen, Maria?
No demanen gaire diaris, no. Sobretot el d'esports, el que marxa més és el d'esports.
Diari de Tarragona, d'aquí, o el tenim País, o...
Tenim La Vanguardia i l'Ara, tenim.
I esportius, això sempre funciona, no?
Sí, l'esportiu sí.
Hi ha gent de fora que ve aquí a estiuejar a la Selva, no sé, que té una casa o que ha decidit venir uns dies per aquí al municipi?
Doncs sí, la veritat, jo em vaig sorprendre que hi ha molta gent que ve aquí, llavors clar, potser me demana com a més contes en anglès i també en tenim. Pels nens i nenes que són estrangers, doncs també en tenim, i algun llibre també.
Contes en anglès?
Sí, també, sí.
Molt interessant.
Hi ha català i la traducció en anglès.
Mm-hmm. Sí. I teniu comunicació directa amb la biblioteca d'aquí de la Selva? No sé per què, si us diuen... Jo, per exemple, m'estic llegint el Pàtria de l'Aramburu, te diuen... me l'he deixat, me'l podeu pujar o com funciona això, Maria?
Sí, també, bueno, pel préstec del llibre es val més que vagin directament a la biblioteca, perquè així ja ho fem des d'aquí, des del sistema. Allí tenim, només poden mirar els que tenim allí i ja està.
I no se'ls poden emportar, no? Els han de retornar?
Els han de retornar, sí, això mateix. Sí, sí, el mateix dia els retornen i ja està.
I ens ho hem d'imaginar a una persona sentada a la piscina llegint-se una revista, com per exemple la Cuore?
Sí, sí, sí. I n'hi ha moltes, inclús cada dia em venen les mateixes senyores o senyors i em demanen i la prenen a la tovallola i em pregunten que la puc prendre i dic sí, sí, i tant.
Hi haurà baralla, no?, per agafar...
Sí, 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 perquè a vegades em diuen, ui, ja me l'han pres.
Ja m'han pres el Pronto, sí. Aquesta setmana a la revista.
Clar, ja Toni, està, Toni, sí, tu sí. No dissimulis, que segur que també la vas a buscar.
No, jo soc del Cuore, l'Ola és per rics, el Cuore és per la gent de casa.
Em veig molt informat. I abans ho comentaves, per entretenir els més petits organitzeu l'Hora del Conte a la Fresca cada setmana. Això sí. És que ve algun conte-contes a explicar una història?
No, l'explico jo directament, sí, sí. Agafo un contes de la biblioteca i jo l'explico, sí, sí, me'l preparo. I l'expliquem allí. Ja tenim preparat, bueno, faig com una zona així, que al darrere de les cadires del respaldo i tinc posat hora del conte, silenci. Perquè, clar, costa molt a la piscina que facin silenci. I així els hi recordo que hi ha l'hora del conte i els hi dic, vinga, va, anem a cridar més nens que vinguin.
I
ja és que, Marina, sí, no saps que la Maria és, pels matins, està fent el selvestiu amb els més petits d'aquí de la Selva. I a la tarda està a la bibliopiscina, o sigui, doble la feina,
no para,
pel matí
no
està
para.
No para,
sí,
no para.
Sí, sí, no para, amunt i avall.
I a més, estudiant d'educació infantil, vol fer un màster, mare meva, o sigui que ja té molt ficat als petits en la
seva ment. A la butxaca.
I tant.
Sí. Quan els hi dius allò de silenci, Maria, ja et fan casa i a la piscina els nens?
Bueno, costa, costa una mica. Perquè, clar, a la piscina em diuen, me'n puc emportar el berenar? Dic, sí, sí, tant, mengeu el berenar, vull dir el que vulgueu. Però, clar, és molt complicat perquè diuen, doncs ara me'n vaig a tirar a la piscina perquè tinc calor. I, clar, tu estàs explicant el conte, però, bueno, si no... I el que també passa és que en sec venen, en sec marxen, i com em diuen, que el pots tornar a explicar? Doncs sí, doncs el torno a explicar, i a vegades l'explico tres vegades.
És un públic complicat,
sí,
els nens,
sí,
eh?
És complicat. I allà a la piscina, clar, és un espai que, clar, un espai obert. Però, bueno, està bé, sí, sí.
Maria, com estàs vivint tota aquesta experiència?
Bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Aprenc molt, també, d'ells, dels nens. Sí, sí.
A més, aquesta setmana hi ha una novetat, ens has dit, Maria.
Sí. Aquesta setmana, el divendres, farem un taller sobre el conte que explicarem, que serà, bueno, com que el conte es titula La petita jungla, doncs farem un... i va sobre un mico, farem una careta sobre un mico que la pintaran amb ceres. Sí, sí. Tot està relacionat.
Bona combinació, no?
Sí.
Que aprenguin, que escoltin el conte els dimecres, no?
Sí, els dimecres, sí.
I aquest divendres un taller de construcció,
sí,
de la careta del mico.
Sí, els ja m'ho demanen, eh? I què farem avui? Què farem avui?
I com tries...
Cada dia em pregunten.
Com tries els contes que els expliques per no repetir-te?
Clar, jo tinc com una programació feta i tinc bastants contes també apuntats i així, depèn de la setmana, explico un o l'altre, vaig triant. Perquè, clar, depèn del conte també he de pensar quin taller he de fer i quin joc fem, perquè també fem un joc. Clar, va relacionat així, sí, sí. Vaig pensant...
Suposo que tindràs temps també per fer una capbussadeta entre conte i conte, no?
Sí, també, sí, sí, perquè si no...
Home...
Fa molta calor.
Matí... I avui aquí als estudis de Ràdio La Selva sembla Mordor, t'ho
sí,
juro,
sí.
T'ho juro, perquè estem aixecherrats.
No t'ha posat aquí... l'aire, el Toni, no t'ha posat l'aire condicionat.
L'aire, estan per fora aquí els operaris intentant-lo arreglar. No sé, me sembla que me volen boicotejar des de la nova ràdio o des d'Altafulla Ràdio perquè estem passant una calor.
Farem una cosa. Deixarem que marxeu a la piscina a capbussar-vos i us refresqueu i després torneu amb més energia per ja frescos i refrescats per continuar.
Sí.
m'agafo un Batman d'aquí de la Biblio i vaig cap a la piscina, tu. Perquè...
Perfecte. Moltes gràcies, Maria Mateu, encarregada de la Biblio Piscina i d'explicar aquestes històries i de mitges activitats de la selva.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies a tu, Toni. Ja ens explicaràs el còmic del Batman que t'has agafat.
Oh, el Caballero Blanco, a veure si el tenen. Una abraçada.
Una abraçada, vagi bé.
Adéu.
Explica la llegenda que Altafulla vivia aterrida per les bruixes quan el mossèn Joan va idear una manera de fer-les fugir del poble, el soroll de les campanes. Altafulla viuria tranquil·la i en pau mentre es pogués escoltar el repic de les campanes. Les bruixes, preocupades per aquest descobriment, van reunir-se en aquelarre i van decidir enderrocar el campanar. Així, es van reunir un dissabte a la nit al peu de Sant Antoni, es van convertir en corbs negres i, pedra per pedra, van començar a desmuntar el campanar. Quan només quedava una campana, el mossèn les va descobrir i entre tot el poble les van fer marxar. A dia d'avui, aquest continua sent l'únic campanar inacabat i amb una sola campana del territori. Canten i dansen i esgripant ben fort, ensenyant les dents, tot saltant pel foc. Són les bruixes i els seus nens.
Com és habitual, acabem Carrer Major amb una secció de col·laboradors i avui obrim una col·laboració amb la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i volem parlar dels reptes personals. Toni, tu tens molts reptes personals? Toni diu que sí. Doncs mira, ens quedem aquí a Radio Ciutat de Tarragona per descobrir com els has d'enfrontar.
Estàs escoltant Carrer Major amb Radio Ciutat de Tarragona. rctgn.cat.
Ens ajudarà a complir els nostres reptes personals la Eva Llàtzer, psicòloga i membre del grup de treball de psicologia coaching de la delegació. Molt bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia.
A veure, què hem de fer per complir els nostres reptes personals? Què hem de tenir clar, primer de tot?
Primer de tot, el que hem de tenir clar és el que volem. Si no sabem el que volem...
Complicat.
Complicat. No arribarem enlloc, no? És a dir, has de tenir molt clar el teu mapa per arribar al carrer que tu realment vols. I bàsicament són 5 passos que has de dur a terme i has de tenir clar quan vols aconseguir un repte personal. Primer, ja l'he dit, no? Concretar què és exactament el que tu vols. Després és analitzar la situació en la qual et trobes, la situació actual, és a dir, allò que tu vols ara, en aquests moments, és possible, no és possible, què és el que et fa falta per aconseguir-ho, què és el que no, és a dir, és el teu moment. Després és molt important començar, si ja has valorat doncs, totes les teves opcions, plantejar accions a fer, no? És a dir, amb tot aquest objectiu que se't planteja, amb aquest canvi, amb aquest repte que vols fer, quines accions podries fer per atensar-t'hi? I jo sempre dic, no? És millor començar per accions molt petites. De vegades ens equivoquem, volem fer passos molt grans i llavors doncs, la primera intentona fracassem, no? I potser no era l'objectiu dolent, sinó que era un pas massa gran que volíem fer. I després, doncs, bueno, començar a actuar i, per últim, veure que realment allò que estàs fent sí que t'estigui portant a l'objectiu que tu vols.
I com podem analitzar la situació en la que estem? Perquè, clar, pot ser que analitzem la situació, però que aquesta anàlisi que fem no sigui del tot real, no?
Pot ser, i passa moltes vegades perquè les persones sempre tenim una part cega de nosaltres mateixos. Llavors és molt important autoconèixer-nos. I com millor desenvolupem el nostre autoconeixement, disminuirem aquesta part cega. I, per tant, qualsevol anàlisi que puguem fer de la situació i d'un mateix, de les expectatives que tenim, del que som o no som capaços de fer, serà molt més acurat. Llavors, doncs, bueno, també va molt bé doncs, preguntar a les persones que tens de confiança, contrastar-ho i per què no? anar amb un psicòleg coach, no? que t'ajuda amb aquest autodescobriment, amb aquest autoconeixement de tu mateix i que et fa descobrir doncs, altres potencialitats que tens amagades, que no saps, o petites creences limitants, que moltes vegades segur que molta gent que ens escolta diu és que jo ho he intentat mil vegades, ja ho he provat de totes les maneres i no me n'en surto. Doncs segur que no ho has provat de totes les maneres.
Això pot passar, que tu hagis intentat una cosa mil vegades, que no te n'en surtis, que no hi hagi manera i que vulguis tirar la tovallola i després trobis la fórmula?
Sí, això passa i això és habitual, perquè és veritat, de vegades has provat les coses de moltes maneres diferents, però et posaré un exemple que jo penso que se pot entendre, no? És a dir, ho analitzes des del teu mapa mental. Uh-huh. Llavors, què passa? Tu explores des de les teves experiències, des del que t'ha passat, des del que penses, des dels teus coneixements, des del com ets, el teu caràcter, tot allò que tu creus, no? Llavors, sempre vas a parar en el mateix lloc i vas provar diferents coses, és cert, però des del mateix mapa mental. Què se proposa, no? Amb l'ajuda d'un psicòleg coach és ampliar aquest mapa mental, és a dir, buscar noves alternatives, veure les coses d'altres formes. Llavors, bueno, tens altres opcions.
I suposo que, a part d'un psicòleg coach, comentar les coses amb les persones més properes a tu o de més confiança també va bé.
Sens dubte. També va bé i t'allibera. I també, doncs, bueno, parlar-ho amb el teu millor amic, amb la teva parella, amb la teva mare, amb el teu pare, doncs, bueno, és, també et donen una visió externa de coses de lo que dèiem abans de la persega, no? De coses que potser tu de vegades no pots veure. Algú és molt, molt, molt impulsiu, ho sap, però no sap fins a quin punt és impulsiu, per exemple, no? I una persona que la coneix o el coneix moltíssim sap i li diu, compte, que tu ets així, i de vegades dius, ah, sí, tant, tant ho soc, doncs sí, tant ho ets.
I això
no?
Pot crear discussions, perquè, clar, en les persones properes hi tens més confiança i els hi pots portar la contrària més fàcilment.
Sí, per això l'avantatge d'una consulta externa és aquesta objectivitat i aquesta professionalitat que t'aporta, no? Les persones que estan al teu costat i que hi tens relació propera també no deixen de tenir, doncs, una visió subjectiva, perquè a més estàs lligat emocionalment amb elles, no? Uh-huh. Llavors és com, per exemple, no? Els fills, no? De vegades els vols ajudar i no pots, i dius, com pot ser si jo sóc la persona que més els coneix, perquè sóc el seu pare o la seva mare? Doncs és per aquest vincle emocional que et fa, doncs, de vegades no poder arribar de la millor manera que tu podries, no? I aquesta figura externa, aquest psicòleg, doncs et fa aquesta visió, aquesta pantalla objectiva i et treu d'aquest bucle emocional i et fica la realitat doncs més real, no?
Estàvem analitzant la nostra situació per aconseguir el repte. Uh-huh. Un cop ho hem analitzat, és convenient fer una llista de passos a seguir?
És convenient valorar. Sí, és convenient fer-ho i valorar si aquests passos, en aquest moment que tu estàs plantejant, tu ho pots fer o no ho pots fer. Per exemple, no? Hi ha gent que vol fer un canvi radical en la seva professió i vol canviar de feina, però a veure, deixar la feina està molt bé, però si t'ho pots permetre. Llavors, si tens després un coixí al darrere, sigui el que sigui aquest coixí, jo sempre dic, sortir de la teva zona de confort està molt bé, uh-huh. Però compte, perquè no tot s'hi val i no a qualsevol preu. Et pots estampar i et pots fer molt mal. Llavors, acumules una frustració que no cal. Una cosa és intentar-ho que no et funcioni, però això no és acumular frustració, això és acumular una experiència positiva d'aprenentatge, que és molt diferent. Llavors, sí, s'ha de fer una llista i s'ha de valorar moltíssim.
Però si tu ets realista en tu mateix i dius jo ara mateix aquest pas no el puc fer, això et pot crear també una frustració.
No. No, perquè llavors el posposes i dius, jo ara no el puc fer, però entenc que d'aquí mig any, d'aquí un any, o quan consolidi aquesta feina, imagina't que és un canvi professional i el teu marit està a l'atur, doncs en aquell moment potser no ho pots fer. Però llavors digues, bueno, jo em vaig preparant, pots anar fent accions paral·leles que te condueixen en aquell repte que tu te vols fer. Per exemple, doncs estudiar, formar-te, reciclar-te, fer un creixement personal i llavors saber que el teu objectiu el podràs aconseguir, per exemple, quan la teva parella tingui una feina més o menys estable, no?
Hem de diferenciar, perquè ara abans comentaves, tu pots fer un pas, ja, el pots haver intentat i que no et surti, serà una experiència, o pots fer el pas i fer-lo avançadament i que sigui una frustració. Hem de diferenciar entre una experiència i una frustració, perquè ho podem confondre?
Ho podem confondre. Una frustració es dona quan fas les coses i no et surten com vols, perquè no has seguit tots els passos bé i correctament, no? Després també estem en una societat que es penalitza el intentar-ho, no? Que es penalitza bastant el canviar l'oportunitat. Llavors, la gent associa amb el que les coses no et surtin com un vol a que ja has fracassat. I això t'aporta la frustració. Has de fer aquest canvi de xip. Potser no t'ha sortit com tu vols, d'acord? Anem a analitzar el per què i anem a treure un aprenentatge d'aquí. A partir d'aquí pots corregir, pots millorar i pots tornar-ho a intentar cap a una altra direcció o pots desestimar allò i reinventar-te amb un altre canvi nou.
I per anar acabant, perquè el temps se'ns tira una miqueta a sobre, s'ha de valorar l'esforç que ens representa aconseguir els reptes personals? A vegades no el valorem, els donem molt per sobreentès?
Sí, s'ha de valorar moltíssim l'esforç i què ens representa i si en el moment actual tenim les forces suficients per aquest esforç. Segons quin repte requereix de moltíssim esforç i per tant hem de valorar les forces que tenim, si no ens podem cremar i fins i tot podem no aconseguir-ho per un tema de forces i de perseverància. I sí, cal tenir-ho en compte, és un factor molt important.
La perseverància suposo que també és un factor molt important. Moltes gràcies, Eva Llàtzer, psicòloga i membre del grup de treball del Col·legi de Psicologia de Catalunya i de la delegació d'aquí Tarragona i Coaching, per venir i donar-nos quatre receptes per aconseguir els nostres reptes personals.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Tanquem aquest dilluns de Carrer Major amb aquestes quatre receptes per aconseguir els nostres reptes personals. Demà tornarem amb un altre programa més, que també és un dels nostres reptes personals que intentem vèncer dia a dia.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.